Bona nit, són les 9... Les 8, oi, mare de Déu, quin... Tornem a començar. Parem micros. Bona nit, són les 8 i 4 minuts, com cada dilluns, amb horari peninsular. Comencem la banqueta d'avui dilluns. Bé, l'he espifiat al principi perquè és que estic nerviós amb tanta gent que hi ha avui aquí a l'estudi, amb cares noves, com l'Alejandro Vázquez, que el tenim aquí a les vies de so i el control de, dels micròfons, darrere seu, però tocant-li el crustó tenim el Jordi Terme, com també el Jaume Riera a la realització televisiva. En Miquel, com cada dilluns, últimament el tenim amb nosaltres. Què tal, Miquel? Bona tarda o bona nit.
Bona tarda o bona nit, com ho vulguis dir.
Quan fem el programa i aquesta hora és de dia, diem bona tarda, però com que ja és de nit, diem bona nit.
T'ho compro.
Sí?
T'ho compro.
Doncs molt bona nit. I atenció, ara fem una petita pausa, un silenci. Senyors i senyors, amb tots vostès, el retorn del fill pròdic, Miquel Ortuño. Què tal, Miquel?
Molt bona nit.
Haig de confessar que quan t'he vist entrar després de tant de temps per a la redacció de la ràdio he pensat, hòstia, aquest tio qui és?
He tornat com el pi, millorat.
Ets el fill pròdic, com els pastorets.
Sí, sí.
Què tal?
Molt bé, molt content de tornar a estar aquí als micros i, bueno...
A veure el que dura.
A veure, sí.
Molt bé. I des d'aquí també un record de la nostra companya, l'Estefania Burgos, que ja no està amb nosaltres, però
sí,
que jo li recomanaria a l'Estefania... Deixa'm fer una recomanació. Hem fet el Facebook Live a les 7 de la tarda per anunciar el programa d'avui a les 8 i l'Estefania ha ficat un comentari.
Jo crec que ens està escoltant.
Bé, si no, doncs... que algú li digui. Ha posat un comentari que ens ha dit...
Guapos.
Jo després hi passaré per WhatsApp el telèfon d'una òptica de Calella.
Sí.
Que va molt bé. Bé, en Miquel no, perquè és el més jove.
Tu sí, ets,
el,
nota,
tu ets el més xulo.
Bueno.
I jo, doncs, home...
La veterania és un grau.
Sí, però no és guapura. En fi, que,
és
són,
estil.
Que són les 8 i 6 minuts ja, i el que podem fer és començar, perquè tenim una banqueta molt, molt carregadeta.
La banqueta amb Badoi Txart.
Doncs ja que tenim una banqueta molt atapeïda, anem a conèixer quin és el contingut d'avui. Escolta'm, començarem amb una entrevista que també la podreu seguir a través del Facebook Live amb el Raül Coll i el Dani Blanchard, tots dels tres calellencs que varen participar a l'Ironman de Kona. Malauradament, el John Galindo, temes personals, no ha pogut venir avui amb nosaltres. Parlem amb el Raül i amb el Dani d'aquesta experiència de competir en l'Ironman, en el Campionat del Món d'Ironman. Després continuarem amb l'anàlisi dels resultats dels nostres primers equips, on el club de bàsquet Calella va aconseguir la primera victòria de la Lliga i ho va fer contra el líder. Les noies, però, varen perdre a la pista de l'Onyà, on només van aconseguir estar dins del partit fins al minut 25. A partir d'aquí, les gironines varen... van destrossar el marcador. Pel que fa al futbol, tercer empat dels de Jordi Cantano i un partit amb una part per cadascú. El Jordi Cantano ens explicarà què en pensa del últim resultat, aquest empat a casa contra la Llanti aquest passat diumenge. I l'Unió Esportiva amb el Calella, que no aconsegueix guanyar fora de casa aquest cap de setmana, pràcticament amb molt poques opcions, per no dir cap opció, va perdre a la pista del Cooperativa Sant Feliu. I pel que fa al tenis taula, cara i creu. La cara a les noies del Suris Calella, que en un partit molt emocionant varen guanyar a un rival directe per la permanència, mentre que els nois varen perdre contra el Badalona, un dels conjunts que opten a pujar de categoria. I en vòlei, victòria de les noies, tant de les cadets com de les juvenils, i atenció, els nois no varen jugar, els juvenils no varen jugar perquè no hi havia àrbitres. Déu-n'hi-do. I en Villes Catalanes comentarem la jornada, aquesta darrera jornada de Lliga celebrada a Hostalric, on ja hi va haver el primer derbi calellent.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter @radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Bé, és moment de saludar la gent que s'incorpora a través del Facebook Live al programa La Banqueta. Recordem que som els de La Banqueta, cada dilluns a partir de les 84 minuts al 107.9 de l'FM, i continuar doncs, saludant també a la gent que des de les 84 ens segueix això, a partir del 107.9 de l'FM. Com havíem anunciat a l'inici del programa, avui conversarem amb dos dels tres calellencs que varen participar a l'Ironman de Kona, al Mundial d'Ironmans, l'Ironman per excel·lència. Ells són el Raül Coll, el Dani Blanchard i el John Galindo. El John Galindo, malauradament, per motius personals, doncs, ha excusat la seva presència avui aquí, però sí que tenim el Raül i el Dani Blanchard. Què tal, nois? Bona tarda.
Bona nit, Padó.
O bona nit. Tens raó, que hem dit que si era fosc... És que tinc un focus a sobre la càmera que m'està deixant sec, ja no sé si és de dia, si és de nit... O què és? No sé si us va passar això a l'hora d'arribar a Kona. Què tal l'aclimatació, el canvi horari, tot plegat?
Jo personalment bastant bé. Sí que és veritat que vam arribar jo i en John una setmana abans.
Punyeteros.
No, en Raül va tenir menys temps, al final no ens va servir per guanyar-lo, eh? Però bueno, la veritat que no vaig notar tampoc un gran impacte a nivell de... Si és veritat que les hores van diferent allà, dines abans, sopes abans, dorms abans, t'aixeques a les 5, però no afecta al final el ritme de competició. La calor és semblant a la Calella, m'esperava algo pitjor, la humitat igual, vull dir que no podria dir que sigui algo molt diferent a el que tenim aquí.
Que tal tota l'adaptació? Vas tenir més problemes potser per dormir, no?
Sí, però ja abans d'un Ironman sol ser habitual dormir poquet. I sobretot la nit abans, molt poques hores.
I no et poses molt nerviós? Jo no sé, a vegades...
Molt, jo sí. Clar. Hi ha gent que no, però jo m'hi poso. I crec que és bo també, perquè tens el cos superactivat i això vol dir que tens ganes.
Molt bé. Vosaltres heu viscut Ironmans aquí a Calella, Ironmans Barcelona. Tu vas estar a Sud-àfrica, tu també has estat
a
Vitòria, vas estar. Sí. Quina diferència hi trobeu? Segur que hi són, n'hi ha mils. Però per conèixer alguna diferència entre l'Ironman de Kona i la resta d'Ironmans del món?
a part de tot l'espectacle que munten i tot això, com a cursa, per mi la diferència més gran és que el circuit de bici, sí, però sobretot de córrer, té molts punts que pots fallar, que te poden tombar. Que a mi normalment estem acostumats més amb circuits més lineals, o de voltes, o d'anar i tornar, però que no tenen ni desnivells, ni punts així estratègics, com en allà que et pots... bueno, tens de cop una pujada, després tens llocs que són infinits, que no veus al final, i sobretot aquests repechos que després costa seguir.
El coneixíeu vosaltres, el circuit? El vareu fer abans de fer-lo en competició?
Jo no. I en John vam tenir alguna cosa de temps per mirar una mica, en Raül una mica menys. Però sí que és veritat que es nota sobretot en els professionals, no? Al final impacta veure les punxades que arriben a fer allà professionals que et poden guanyar un Ironman, i els veus allà que es fiquen a córrer de cop a 6, a caminar, que tu els veus passar i dius, hòstia, com va aquest, tio. I impacta veure algú que està en tan bona forma, veure com la carrera, sempre li has de tenir aquest respecte, perquè déu-n'hi-do el que pot acabar fent.
Ara continuem parlant del que és la vessant esportiva, però busquem una mica el showtime que envolta tot plegat. Hem d'agrair al Raül i els seus companys que ens van enviar un vídeo, que per cert, com ho diuen els joves, ho va patar aquí a Ràdio Calella Televisió, aquella salutació des de abans de començar el Underwear Run, aquesta cursa que es fa amb roba interior. A banda d'això, què més hi trobaven allà?
Ells van començar per la travessa de natació, que és el mateix circuit de natació, i es fa una setmana abans, que per practicar crec que els hi va anar bastant bé. Després hi ha una fira que és molt gran, amb totes les millors marques posant l'últim que tenen. També preus altíssims, de tot. Després hi ha aquest event, i després també es nota que hi ha molta reunió, com per marques en events que fan particulars. Llavors, marques celebren petites reunions, petites novetats, i hi ha com un comerç molt gran que els fa durar molts mesos amb ells. Cada marca busca el seu
espai, sí, amb els seus...
A nivell de marques i de periodistes, patrocinis, el que es mou allà no té cap comparació amb un altre tipus d'Ironman. Fins i tot nosaltres, que som uns qualsevols, que no tenim res d'especial, et venia a buscar...
Home, qualsevols... Estava allà, que sí, jo no hi era,
Entre la gent d'allà som uns qualsevols, creu-me.
I tant.
I fins i tot a nosaltres et venien a buscar un parell o tres de vegades per dir, hòstia, et puc fer una entrevista, tal... Hòstia, gravem unes tomes ara amb bici, no sé què... Vull dir que la gent allà està full a buscar tot el que pugui de contingut per la marca o per intentar créixer una mica.
Sí, allà fan molts llistats de número de marques, quanta gent porta aquestes rodes, quanta gent porta aquesta bici, i a tots els interessa sortir en aquests llistats com més amunt possible.
Això és curiós, perquè ara fa 3 setmanes vaig estar fent d'explicar tot un cap de setmana a Puigcerdà, a la Catalunya Bike Race, i em vaig adonar que hi havia 3 persones que cada vegada que entrava una bicicleta miraven, i un li deia a l'altre la marca de la bicicleta, i apuntaven els 400 participants.
Quan entràvem a la bicicleta hi havia potser 15, 20 persones, uns apuntaven rodes, uns apuntaven bicis, uns apuntaven absolutament tot.
Quin mundillo, eh?
Sí.
I el que regalen les marques, et regalen de tot. Et regalen barretes, gels, beguda, gorres, bidons, portadorsals, tot el que tinguin t'ho regalen allà.
I la gent d'allà, com us miraven, com us veien els hawaianos d'allà?
En general, bastant bé. Molt, molt simpàtica la gent, no hi ha hagut cap problema, no hem notat cap...
No, són gent molt agradable. Allà potser estàs al supermercat fent la compra i de cop s'ha de provar un local i et diu, hòstia, competeixes tu el cap de setmana? Com estàs?
Interessava per vosaltres.
No, en general la gent te pregunta molt, molt directe.
Ve molt directe, sí. I jo inclús li vaig preguntar al noi per curiositat, la gent local com s'ho pren això de que parin l'illa una setmana? Va dir, al voltant del 80% els encanta, es vol que en fan de voluntaris, després evidentment com a tot arreu hi ha un 20% que bueno.
El tema de voluntaris és increïble. És increïble.
Jo crec que el canvi més gran que vaig notar en aquella carrera, potser en carrera, quan estàs en carrera és molt semblant a un altre Ironman, però el nivell de voluntaris és molt diferent. Clar, la gent allà ve dels Estats Units i precisament per fer de voluntari, no és gent que és...
5.000 voluntaris.
perquè inclús vaig veure que es va feia un sopar amb un, no sé si és una foto del Pol, que
sí, nosaltres no hi vam anar, però ens vam anar d'excursió a veure les mantarraies, però sí que vam fer un sopar.
Perquè clar, a veure quin dia tornes, no?
Per sí, a part amb tots els acompanyants, que ells no ho diuen inclòs i tal, llavors vam repartir el temps una mica per tots. I deixar una mica que descansessin d'Ironman, que déu-n'hi-do.
Em refereixo perquè vaig veure una imatge de crec que era un lloc al descampat on hi havia un, no sé quantes taules hi havia en allà, sí. Pel sopar dels voluntaris.
És la cerimònia dels premis i tot això, i després fan el sopar també.
Escolteu, vau veure Jean Frodeno?
El vam veure passar.
Quina màquina, eh?
Sí.
Jo vaig apostar per ell. És un tio que ha demostrat que quan està en la seva millor forma és impossible guanyar-lo. És un espectacle que va fer. Perquè va ser un dia dur per fer el rècord. Va ser un dia que va fer bastant de vent, la calor va ser més que l'any passat que es va fer el rècord, vull dir, va ser algo espectacular.
I hem de valorar que en aquest home el vam tenir aquí el 2015 guanyant l'Ironman 70.3.
I que el tenim a Girona.
I que el tenim a Girona, entrenant. Molt bé, parlem ja de la cursa, ara sí. En Raül va fer un temps de 9 hores 40 minuts 58 segons, el Dani va fer 10.01.37 i el John va fer 11.29.52. Comencem pel Raül, que dels tres va quedar davant. T'esperaves a fer aquesta marca? Estàs satisfet per el que tu me deies?
Anava amb molta por. Després, un cop comences, dius, bueno, és un Ironman més, que van passant els quilòmetres i que sí que tens alguna duresa de desnivell, de vent, però al final són 180 quilòmetres, igual que qualsevol altre. I els últims 50 es van fer molt pesats. Va ser molt curiós perquè després de la transició de nedar, ens vam trobar tots tres gairebé al cap d'uns quants quilòmetres, ens vam trobar tots tres en bicicleta, vull dir, 2.000 i pico tios, ens trobem tots tres de Calella allà i...
Recordem que no podíeu tirar un de l'altre.
No, però es va a prop, es va a prop, perquè hi ha molta gent, la gent té un nivell molt semblant, llavors tots tres ens veiem. I això et dona referències, perquè jo sé com entrena ell, ell sap com vaig jo en bicicleta, llavors... Bueno, si saps que t'està deixant enrere, saps si vas millor, pitjor. Exacte. En Joan va fer una cursa espectacular, i estima que es va ressentir del tendó d'Aquiles, però anava super, super bé, i amb el córrer anàvem, també vam estar junts bastant d'estona, i bueno, jo vaig anar aguantant fins al 30 i pico del córrer, em vaig trobar molt bé. Després ja una mica la panxa ja va dir prou, i bueno, d'habitualment...
I què fas en aquell moment, quan dius, hòstia, això està petant?
Vomitar. Bàsicament vomitar, i comptes de seguir prenent-te més coses, baixes un puntet i intentes controlar la panxa, perquè si segueixes ingerint no vas bé. Llavors una mica d'aigua i baixar una mica el ritme, i intentar no caminar gaire, avituallament, i tornar a seguir. El bo és que allà els avituallaments eren molt bons i molt seguits. Llavors et permetia doncs fer-te petits descansos per arribar cap al final. Al quilòmetre 39, que te'n queda res, te posen una pujada que...
Dius, home, que els va parir, per arrenclar.
Déu-n'hi-do, és que el circuit de córrer és molt difícil.
Dani, què va passar a la bici?
Hòstia, doncs la veritat que va ser una carrera molt divertida, per lo que deia en Raül, no? Molt dura, però va ser divertit, perquè al final, hòstia, surt de l'aigua, ja ho pensàvem que ens podíem trobar, ens un sortia abans que nosaltres anàvem més o menys junts i sortíem junts, i ja plantejàvem que ens podíem trobar. I clar, trobes amb carrera amb aquests dos, inclús en John fins i tot ens feia arrencades per deixar-nos i tot, que el tio anava...
En John és el més competitiu amb diferència, això t'ho asseguro.
Anàvem els tres amb bici que ens anàvem mirant, i ens anàvem mirant jo i en Raül, que en John ens anava fent arrencades per deixar-nos, que dius, aquest tio què fa? I jo tenia el moment aquest amb bici que em trobava bé, i a mi sempre em passa per l'Ones en Ironman, que tens el típic moment que dius, hòstia, avui la lio. Dius, avui em trobo bé, avui ja veuràs quin carreron. I al cap de 2 hores amb ells, que jo sé que no vaig amb bici com ells, ja ets i ets burro. Dic,
vas tirar massa.
Dic, no sé què fas amb aquests amb bici, saps que no pots, sí. I a partir del 80-90 més o menys, ja vaig notar que em donava el bajón, em van deixar una mica.
Recordem que són 180
quilòmetres. Són 180, i més o menys per la meitat em van donar un bajón important que els vaig perdre, i llavors va ser pues, 90 quilòmetres de travessa por el desierto, a veure quan arribes, i el que sí que em sento orgullós de la carrera és que vaig baixar a córrer després de 2-3 hores molt dolentes, i vaig saber fer aquest canvi de xip. Sí. Em vaig prendre un gel de cafeïna, ja se'm va aixecar un pèl al cos i tal, i vaig fer el canvi de xip de dir, va, anem a
pels 42.
Anem a per la marató. I al cap de res, 3-4 quilòmetres, ja em sentia bé, inclús li deia a l'Adri, els que tenien per allà, els deia, hòstia, quan tinc en Raül?
Diga, quan el tinc, pillo.
Diga, quan el tinc, que el pillo.
I anava mirant enrere, però...
I el
cruce, que a la mitja, sí. Als 25 o així hi ha un cruce, me'l vaig creuar i el vaig mirar, i ja mires el rellotge i dius, a veure quan m'està traient. Però dic, no em va donar tregua, no va punxar.
Per anar acabant, escolteu-me, nois, com vareu passar la meta, el finish line, i el Paul Kay diu allò, Raúl, call Andalusia.
Sí, Andalusia...
Calella,
i després ho va arreglar en Barcelona.
Beautiful city, que beautiful town. Què penseu en aquell moment? No penses, dius, mira, ja està.
És una mica desbordat, t'emociones molt, penses en molta gent que t'ha ajudat, en gent que no hi és, com el meu pare, i t'has tret un pes de sobre enorme, perquè t'ha sortit una bona cursa, un bon viatge, molta gent que t'està mirant, després... Intentar agafar el mòbil aviat, trucar a la meva dona i...
I passar la crònica a la ràdio.
I contestar mils de missatges. I això dius, ostres, però si no fes res, saps? I això... No et sents ningú especial, però la gent t'hi fa sentir i és una passada.
Agrair la vostra col·laboració quan estàveu allà. I tu com vas passar... No he tingut l'oportunitat de veure el vídeo ni què et van dir. Danny Blanchard...
Pues jo sempre he pensat que el moment més maco de l'Ironman no és la mítica entrada a meta, no? Per mi l'entrada a meta és l'alívio d'arribar i poca cosa més. Per mi el moment més maco és quan ja has arribat, el sortir a fora, el trobar-te amb la gent, el començar a compartir la carrera,
amb la medalla,
parlar amb la gent, dir què t'ha passat, no? Aquell moment per mi és el més especial i sí que és veritat que quan estàvem sortint van anar acompanyant John i a ajudar-lo, llavors no vam poder parlar tant, però bueno, ja et dic, el moment més maco per mi sempre és compartir-ho amb la gent quan acabes, com deia ell, trucar a qui sigui important i compartir l'experiència, al final és.
Molt bé. Dani Blanchard, Raúl Coll i John Galindo, enhorabona per la vostra participació a aquest Ironman de Kona. I vaja, seguirem parlant, que ben segur que a Kona no s'acaba tot i que tindreu molts més reptes que també els seguirem des d'aquí. Moltíssimes gràcies, nois.
Gràcies a tu.
Doncs nosaltres el que fem ara és una petita pausa per la publicitat. Acomiadem a la gent que ens està seguint a través del Facebook Live. Sapigueu que si voleu continuar estant informats de l'esport calellanc ho podeu fer ara mateix, després de la publicitat, a través del 107.9 de l'FM. Fins ara.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Una vegada més arriben els cursos gratuïts a InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Photoshop, curs subvencionat al 100%, places limitades. Informa't de dies i horaris a InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es. Curs de Photoshop a InLingua. Curs totalment gratuït, amb el suport de Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Xacolia Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Interactua amb nosaltres. @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos. Comparteix.
Molt bé, doncs, abans de continuar, una informació relacionada amb Ironman, és una informació de servei. Com molts de vosaltres deveu conèixer, i si no, mira, són 9:15. Si no, jo ara us ho comento. Miquel González, un triatleta calellenc, va participar a l'Ironman Barcelona. És un triatleta calellenc amb diabetis i que va córrer amb unes màquines que anava prenent les seves mesures de sucre durant tota la prova d'aquest Ironman Barcelona. Doncs bé, com ell ja ho ha anunciat a les xarxes socials i des d'aquí també ens en volem fer ressò, hem de dir que la maquineta que guardava tota la informació de la cursa amb els seus nivells de sucre a la sang, l'home, doncs, quan va acabar l'Ironman, que era ja altes hores de la nit, anant cap a casa, es va marejar una mica, no es va acabar de trobar bé al passeig marítim i va perdre aquesta màquina. Ell demana que si algú la troba, home, que és una informació, que és una màquina que, vaja, que no em faràs res, perquè no és un mòbil, igual algú el va trobar i va dir, hòstia, un mòbil. No, no és un mòbil, és això, el que estic explicant. No, és que si algú la troba o la té o en sap alguna cosa, que es pot dirigir per tornar-la a vaja, pot fer-ho, ell ens ha dit que ho pot deixar a la tetera, i a l'òptica que hi ha a davant, que és a casa seva, doncs, que ho sapigueu, fet aquesta crida de servei. Com abans feia l'Encarna de Noche, i feia programes de servei. Doncs, escolteu-me, un cop dit això, parlem de bàsquet. Aquest cap de setmana, el Club Bàsquet Calella, el primer equip del Club Bàsquet Calella, va aconseguir la seva primera victòria, en aquest cas, a la pista de líder, la primera victòria de la Lliga dels de Jordi Puig. Una victòria que va anar de la següent manera.
Primera victòria, els nostres, que van guanyar 60-63 a la pista del C7. Els de Jordi Puig, que van sortir molt entonats a la pista i a la mitja part es va arribar amb un 23-37 favorable cap als nostres. Un marcador fonamentat amb un molt bon parcial inicial. A la segona meitat, els gironins es van entonar i els calellencs van patir per aguantar les diferències. I al final del tercer període, el resultat va ser de 43-52. En el darrer quart, el C7 va seguir reduint les diferències, però els verd i taronges han sabut aguantar i han aconseguit la primera victòria de la temporada.
Doncs enhorabona a la gent del primer equip del Club Bàsquet Calella. En aquest cas, espera, és que tenim un nom. Són el JP Fruits Vermells Club Bàsquet Calella. Necessites una pantalla al doble de gran per poder fer el titular. En fi, Raül Castillo, bona tarda, bona nit.
Bona nit.
Enhorabona per aquesta primera victòria, que m'imagino jo que l'equip l'estava ja desitjant per començar a fer el tomb i vaja, somriure una vegada entrat al vestidor.
Doncs sí, doncs moltes gràcies primer de tot. I sí, és una victòria que és important i interessant perquè cada cop estàvem treballant millor i sabíem que era qüestió de temps, però sempre les dinàmiques són importants i quan vas acumulant derrotes sembla que quan vols que les coses surtin no hi ha manera, però també ajuda. També aquesta sembla mantenir una mostra a la segona part, ho teníem molt, molt encarat, però vulguis que no, les tres derrotes pesen i tot i això poder aguantar el resultat i guanyar i, bueno, i tornar a enganxar-nos, que ens havíem quedat com l'únic equip que encara no havia guanyat. I ara, bueno, ara som bastants més de mitja lliga amb una única victòria.
Sis equips, amb una, sis equips sí. amb una sola victòria. Sí. El que anava a dir, comentant el partit d'aquest cap de setmana, uns dos primers quarts extraordinaris on es agafa una molt bona avantatge, clar, no, a la pista del líder. No sé si us aneu al vestidor sorpresos, perquè diu, home, hem perdut els tres primers partits de Lliga, anem a la casa del líder i a la mitja part estem guanyant bé. No sé si això... Bueno, com vau arribar al vestidor?
Bueno, vam arribar una sensació una miqueta estranya, perquè sí que és veritat que vam fer uns dos quarts molt bons, sobretot el primer quart, però més que dos quarts van ser els primers 18 minuts, perquè... arribem a arribar guanyant de 13 a la mitja part, però és que dos minuts abans guanyàvem de 20. Uh-huh. És a dir, teníem el partit molt, molt ben encarat, tot molt bé, i justament en aquell moment doncs, vam tenir això que deia abans, un d'aquells moments on de sobte l'altre equip li entren un parell de bàsquets bé, comets un parell d'errors i entres una mica dubitatiu. Així que nosaltres reforçàvem molt el missatge de que, bueno, que anàvem 13 a dalt, que abans de començar el partit ningú s'ho podria esperar, i que havíem de seguir el partit perquè la veritat és que crec que estàvem jugant molt millor que ells, estàvem molt, molt millor a sobre de la pista, molt més còmodes, tant en atac com en defensa, i era qüestió de seguir treballant i intentar, doncs això, treure la primera victòria, que fos a casa del líder.
L'important, crec jo també, és que tot i que al final es van reduir les diferències, que a manca de pràcticament 2 minuts, si no recordo malament, el marcador era el mateix, vareu aconseguir que es mantingués així el marcador amb només 3 punts de diferència i acabar guanyant. Aquesta victòria suposo que ja fa començar a canviar una mica el xip i creure en vosaltres.
Sí, en part sí. El que passa és que bueno, nosaltres també som un equip pràcticament nou. És a dir, només hi ha 3 persones que segueixin de l'any anterior, un equip on els sub-21 tenen també molt de pes i formen part de l'equip. I hem tingut una pretemporada una miqueta rara, entre lesions, entre problemes, i ens ha costat bastant agafar el ritme. Ara, les darreres setmanes, cada cop ens trobem millor i ens anem coneixent millor i anem jugant. I la primera victòria teníem clar que era qüestió de temps, però és això, quan abans arribés millor per tancar aquesta dinàmica i enganxar-nos.
Uh-huh. Estic molt d'acord amb el Raül. El tema de les dinàmiques en aquí el programa sempre les comentem. Doncs molt bé, Raül Castillo, jugador del primer equip del Club Bàsquet Calella, JP Fruits Vermells, Club Bàsquet Calella. Moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta primera victòria que nosaltres també hem pogut comentar aquí i esperem que comencin a venir una darrere l'altra. Gràcies, Raül.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Doncs Raül Castillo, el jugador del Club Calellenc de Bàsquet, que ens ha explicat les sensacions després d'aquesta primera victòria. Si aquesta era la cara del Club Bàsquet Calella, la creu en aquest cas han estat les noies, Miquel.
Doncs sí, és l'altra cara de la moneda, no? Derrota contundent el passat diumenge de les noies de l'Ergàcia Club Bàsquet Calella al Camp de l'Unyà per 70-43. Un partit complicat, com ja va avisar la setmana passada el tècnic Àlex Moral, el que vam poder escoltar aquí a la banqueta. Tot i la diferència final al marcador, les noies van estar a prop durant molts minuts. Així ho resumeix el tècnic.
L'Unià va agafar una renta de 15 puntets doncs sí. Ràpidament. Ho vam retallar i el segon quart estàvem relativament a prop en el partit, a 6-8 puntets de diferència, no? En el tercer quart, a la represa, canvi defensiu nostre, fa que l'Unià tingui forces dificultats de notació. La diferència durant bastants minuts va ser curta, amb un 31-24 que va estar en el marcador durant 3 o 4 minuts.
Que està en el túnel del terror?
No, sempre ho expliquem. Hem d'agrair a l'Àlex Moral, que ens passa sempre les cròniques, el dilluns a primera hora. És a dir, després, acabat el partit, ens passa la fotografia, ens passa 4 ratlles per poder fer la crònica i després, més àmpliament, amb més tranquil·litat, quan se'n va a treballar amb el cotxe, amb els mans lliures, doncs ens l'explica. I tot i que sigui amb so del túnel del terror, agraïm doncs, la seva deferència cap a nosaltres. Però sí, a més et mola. Quan hi ha aquest soroll, dius, bàsquet femení.
No, i a més ho explica molt bé, explica molt detallat, molt bé. I és una gran ajuda, la veritat.
Molt bé. Endavant, Miquel, què més?
Doncs el que dèiem, l'equip va seguir lluitant, però la imprecisió i algunes errades van fer que al final l'Unyà decantés l'enfrontament.
Els nostres errors no forçats en aquestes situacions van provocar que no anotéssim, igual que també vam errar un parell de tirs lliures que van provocar que no ens apropessin més al marcador, no? Llavors, una petita baixada de braços, no? Baixada d'intensitat en els minuts següents va provocar que l'Unyà marxés en el marcador i al final les diferències fossin bastant notables, no? Amb un marcador contundent, però que no reflexa la realitat del partit fins almenys al minut 26-27 de partit, no?
La classificació queda de la següent manera. El Lleig Uni Girona lidera amb 4 victòries, Vilablareig segon també amb 4 partits guanyats i l'Unyà tercer amb 3 victòries. Cinquè trobem el Calella amb 2 partits guanyats, mentre que el Tona és 12è amb 1 victòria, Aecam penúltim i Banyoles QE amb 2 conjunts amb cap victòria. El proper partit del Calella serà aquest diumenge 27 a casa davant l'Aecam a 7:45.
Molt bé, gràcies Miquel. Ara parlem de futbol. Després de la derrota de la setmana passada al Club de Futbol Calella, volia sumar la segona victòria de la Lliga, però no ho va aconseguir. Amb aquest nou empat, els de Jordi Cantano sumen 3 empats, una victòria i 3 derrotes. Els nostres només han fet 7 gols. És un dels equips que menys goleja a la Lliga. Jordi Cantano, sobre el partit, ens ha explicat que va ser una part per cadascú i que el vent va influir molt en el fet de que dominés més un equip o l'altre, amb una part o l'altra, és a dir, el que tenia el vent de cara ho tenia més fotut. Jordi Cantano.
La primera part vam tenir el control del partit, vam generar moltes ocasions de gol, vam pressionar en bloc alt i bueno, vam tenir un 1 contra 1 amb el porter i vam fer un pal també. Ells pràcticament no van xutar, com a conseqüència suposo també del vent a favor que teníem. A la segona part, amb el vent en contra, ens va costar molt saber sortir de darrere, ens faltaven línies de passe, l'equip es va amagar una mica, teníem por de tenir la pilota i ells ens van crear dues ocasions molt clares que, bueno, que en Vincent va parar, no? Tot i això, a la segona part vam tenir dues transicions molt clares, de 3 contra 1 i un 5 contra 3, que no vam saber gestionar l'última passada. Generem ocasions, però de cara a porteria doncs, no tenim la confiança que hauríem de tenir i per resoldre aquestes situacions. També destacaria en aquest partit que vam mantenir la porteria a 0, que això és una cosa molt important, no?
Doncs mireu, la classificació, ara mateix el líder és el Lloreda amb 21 punts. Els carallencs els trobem setens per la cua, o sigui, en dotzena posició, amb 6 punts. Però mireu com està aquesta classificació, que els carallencs ara mateix doncs, són setens per la cua, estan a 3 punts de l'últim, però és que estan a 3 punts de la setena posició. És a dir, ara mateix la classificació està amb un puny i, per tant, com Jordi Cantano, no li preocupa ara mateix el fet de només haver guanyat un partit i com està la classificació. Més endavant ja valoraran aquest fet.
La classificació on estem ara, la veritat és que no ens preocupa, ja t'ho vaig comentar un temps enrere. És més, pràcticament no mirem ni la classificació perquè estem a jornada 7. Però quan arribi Nadal, doncs mirarem on estem col·locats i a partir d'allà doncs lluitarem per una cosa o per una altra.
Doncs esperem que lluitin per estar a dalt. Escoltem, el proper cap de setmana, el dissabte a les 8 del vespre, el Club de Futbol Calella jugarà al camp del Pastrana, que té els mateixos punts que els calellencs, i són l'1, 2, 3, 4, 5... que per la cua els carallencs són setens pel tema del gol a veraig. Per tant, dissabte, 8 del vespre, els carallencs jugant al camp del Pastrana. I del futbol passem a l'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella va perdre la pista de la Cooperativa Sant Feliu per 31 a 23. Els nostres sempre han anat a remolc en el marcador, tot i que els calellencs només perdien d'un gol al minut 18, 7 a 6. A partir d'aquí, els locals van aconseguir agafar avantatges fins a la mitja part arribar-se al 14 a 10. La segona part va seguir la mateixa tònica, on el Cooperativa va augmentar les diferències fins al definitiu 31 a 23. Un mal partit dels calellencs, masses errades que van fer que els de la Unió Esportiva Handbol Calella no tinguessin pràcticament cap opció a guanyar el partit, tal i com ens comenta el seu jugador, el seu capità, Xavi Termes.
Va ser un partit on l'equip Calella no va estar sobre la pista en cap moment. No sabien com jugaven, sabien quina defensa feia, quins jugadors eren perillosos, què feia cada jugador quan anava a un costat, quan anava a l'altre, però no hi vam ser-hi. En atac vam estar nefastos de cara a porteria, amb menys d'un 50% d'efectivitat, es van perdre unes 13 pilotes en atac i, clar, amb tots aquests hàndicaps és molt difícil guanyar un partit, però bueno, almenys estem allà.
Molt bé, doncs això s'ha de resoldre, és a dir, no pot ser que, com ha dit el Xavi Termes, que l'equip no hi fos, és a dir, l'equip ja ha de ser-hi. Què vol fer l'equip? Doncs que arribi el proper partit, que és a la pista de la Salle, per poder demostrar que l'equip sí hi és i aconseguir la segona victòria de la Lliga. Xavi Terna.
Tot i que ara venen dos dels equips punters, té moltes ganes de demostrar-se a si mateix que som els mateixos que l'any passat, que continuem sent igual de bon equip que l'any passat i que els resultats han de vindre. Tenim, la gent ja està pel grup amb ganes de començar a entrenar dimarts i començar a preparar ja el partit de Camp de la Salle, que tot i que serà molt complicat perquè és un equip que acaba de baixar de categoria i el seu objectiu és pujar, doncs té ganes d'enfrontar-s'hi.
Doncs aquest enfrontament entre la Salle Bonanova i l'Unió Esportiva amb Volcalella, com dèiem, es disputarà el dissabte a les 7 i 5 minuts. No em facis dir, perquè i 5, no sé si és que hi ha anuncis abans, si posen a les 7 i fan 5 minuts d'anuncis, no sé, 7 i 5 minuts. D'aquesta manera, després de la derrota d'aquest cap de setmana, el líder continua sent el Gavà amb 8 punts, els calellencs els trobem segons per la cua, amb només dos punts. La Salle Bonanova està al final a la mitja taula amb 4 punts. Per tant, els calellencs, tot i que van perdre aquest cap de setmana fora, intentaran guanyar el seu segon partit, el primer a domicili. I esperem que sigui així. I després de parlar d'handbol, ens n'anem al tenis taula. En aquest cas parlem dels nois, parlem del Termo Turkalella, Miquel Ortuño.
El Termo Turkalella perd contra un gran Badalona. Els callencs van perdre 2-4. La baixa d'Albert Arcos i la manca de rima d'Adrià Mallorquí es va notar molt. A més, els badalodins van jugar amb tot el seu equip titular, cosa que no havien fet encara en el que portem de Lliga. Adrià Mallorquí ens explica les claus d'aquest partit, destacant, entre d'altres, el debut de l'equip del veterà Jaume Jofre.
Sabíem que el partit de Badalona seria molt complicat perquè han vingut amb la seva tripleta titular, que encara no ho havien fet en tota la Lliga, però contra nosaltres en el partit d'aquesta jornada sí que no s'han guardat res. A més, nosaltres teníem la baixa de l'Albert, llavors ha debutat el Jaume Jofre amb nosaltres, un veterà que bé, li ha tocat jugar contra els seus dos millors jugadors i ha estat bastant complicat per ell. I res, el Marc sí que ha respost de forma immillorable. Portava un parell de setmanes entrenant molt fort, havia anat amb la selecció a Madrid i se li ha notat que està en un moment dolç, ha guanyat els seus dos partits jugant a un gran nivell.
El jugador del Calella també fa una valoració personal molt interessant sobre com es va veure dins del partit, a més del ritme de joc que van tenir.
En canvi jo, doncs, la parada aquesta d'una setmaneta que hem tingut, doncs l'he acusat bastant, sempre ho diem, tant a l'Aitor com a mi sempre ens costa parar, i es nota quan la resta no paren, tenen ritme de competició i ho acuses, i bé, al final una mica més d'encert, una mica més de fortuna, i una llàstima, potser amb l'Albert haguéssim pogut posar una mica més de guerra, però i així era un partit molt difícil. Ara pensar en la setmana que ve, contra Borges, i res, a lluitar com sempre.
Com bé diu Mallorquí, a lluitar com sempre. Fem un repàs primer a la classificació.
Molt bé, ho diu molt bé, i tu també ho has dit molt bé, a veure com ho has dit. A lluitar.
A lluitar com sempre.
Això pot ser un eslògan.
Primer repassarem la classificació. Endavant. En primera posició, mireu, un nom que m'agrada. Tramvia de Múrcia, 10 punts.
Tot i així, recordem de les temporades anteriors, el teu equip favorit era
el Mijas.
Era la superdivisió femenina.
Sí.
Que era?
El Mijas, el paraíso de les fiestes.
Aquest sí que era.
S'ho devien passar bé, eh?
Sí, aquest sí, sempre. En primera posició el Múrcia amb 10 punts, seguidament del Cartagena amb 6 punts i en tercera posició el Badalona amb 4 punts. Termo Turkalella, quarta posició, 4 punts. Tanca la classificació el Pomares amb 2 punts, el Sabadell amb 2 punts i el Mataró amb cap punt. La setmana que ve s'enfrontaran el Borges a casa del Borges dissabte a les 4.
Molt bé, doncs aquesta era l'actualitat de dels nois i ara acabaran guanyar. No, que van perdre,
no,
perdó.
Van perdre.
Anem pel bon resultat. Ara anem pel bon resultat en un partit clau, que ara no, però important, per la permanència del Suris Calella.
Victòria molt treballada del Suris Calella. Les calellenques van guanyar 4-2 al Sinània Gallec. El partit es va posar de cara amb un 2-0, però dues derrotes seguides van posar el 2-2 en el marcador. En el següent encontre, Núria Matas, que debutava amb l'equip, ha tingut una pilota de partit en contra, però la va salvar i finalment va guanyar. Finalment, Clàudia Pérez va rematar el triomf. Victòria important contra l'equip QE, per així seguir lluitant per l'objectiu de la temporada, que és la permanència. Aitor Puig, l'entrenador de les noies, ens fa un molt bon resum del que ha estat aquesta victòria de les nostres.
Avui hem jugat el tercer partit de Lliga contra l'Autoescola Cinània, que és un equip de Pontevedra, que fins ara era el QE, i el partit se'ns ha posat de cara. Guanyàvem 2-0 en un punt on la Clàudia ha guanyat a la seva jugadora estrangera, una jugadora de Paraguai, i en el tercer punt Núria Matas, que tornava amb l'equip, que és una mica el que es pot destacar també d'aquest partit, el retorn de Núria Matas, guanyava 2-0, teníem el 3-0 ja pràcticament fet, ha perdut en el següent punt l'Alba contra la jugadora de Paraguai, igual guanyava 2-0 i ha perdut 3-2, i quan anàvem 2-2 ha tornat a passar el mateix, la Núria s'ha avançat 2-0, ha tingut pilota de partit en contra i se'ns hagués complicat molt el partit, finalment l'ha salvat i s'ha posat 3-2 i la Clàudia ha tancat el partit 4-2, i bé, dos victòries en tres partits, i si volem mantenir la categoria, que és el nostre objectiu, doncs aquest era un dels partits claus. Jugàvem contra el QE amb les tres jugadores de casa que havien fet equip juntes en categories infantils i aconseguir una nova victòria de divisió d'honor.
Segons Puig, objectiu aconseguit i a seguir. Tot just, la setmana que ve, el diumenge, a les 11, les nostres s'enfronten contra l'ECA Enea. Atenció, que això és molt interessant. Per què?
Para màquines, què passa?
Segons la classificació... L'ECA Enea va just darrere nostre amb 4 punts i nosaltres en 6a posició i nosaltres anem 5ens amb 4 punts. O sigui, un partit molt important que segur que d'aquí una setmana relatem una nova victòria.
Esperem que sigui així. Per cert, pregunta per veure si has estat atent a la crònica que has dit que era molt bona de l'Aitor Puig.
Digue'm.
El Cinània, gallec?
Gallec.
Què és Cinània?
No ho he mirat.
Molt bé, doncs mentre en Miquel ho pensa, ens anem al waterpolo.
Doncs la Fundació Creu Groga ha guanyat el primer partit de Lliga 17-8 contra l'Anglès. Els gironins, amb un equip molt jove, no va tenir cap opció de plantar cara als de Dani Romaní. Els nostres es van aconseguir imposar en tots els quarts del partit. A la mitja part ja guanyaven 7-3. Va ser a la segona meitat quan els calellencs van continuar eixamplant les diferències fins a aconseguir la primera victòria en aquest primer partit. El tècnic Roma ha parlat sobre els objectius de l'equip aquesta nova temporada.
L'objectiu de la temporada segueix sent el pujar de categoria. L'any passat vam estar a un partit de pujar, però per nervis, ser la primera vegada que fèiem el playoff, ens van quedar les portes, però aquest any tenim 3 o 4 reforços que ens faran intentar pujar de categoria més fàcil.
Veurem a veure si són capaços d'aconseguir aquesta fita. De moment, el segon compromís dels calellencs serà el proper dissabte 26 a les 6 contra el Club Natació L'Hospitalet.
Perfecte, Miquel. Doncs escolteu-me, anem acabant. Encara ens queden parlar de vòlei, de bitlles i saber què és Cinània. Tu també pensa-ho, Miquel, que no has estat atent, No has estat atent. Miquel, el vòlei.
Doncs anem amb el Bolella, va. L'equip juvenil femení de l'Escola Pia que ha guanyat 0-3 al Mataró. D'aquesta manera segueix imparable. Les cadets han assolit també una important victòria per 2-3 amb un tie-break final d'infart. Els nois no han pogut jugar per manca d'àrbitres, un greu problema que arrossega fa temps la Federació Catalana de Vòlei. Aquí queda aquesta petita crítica.
És un greu problema, que a més ho vaig estar parlant amb el Roberto Cepeda, i és un tema que l'haurem de tractar, perquè clar, no pot ser que els nanos no puguin jugar al cap de setmana perquè no tindran àrbitres. En fi, alguna cosa falla. Els que no han fallat ha sigut el Villes Catalanes, que
exacte.
Derbi calellenc amb empat final.
El primer derbi calellenc de bitlles catalanes acaba amb empat. A la segona jornada...
Ja ho he dit jo, això.
Però t'ho recordo, els espectadors, els hi recordo.
Bona sortida, Miquel, aquí.
A la segona jornada de Lliga de bitlles catalanes va arribar el primer derbi calellenc entre gent del barri de Pequín i el Calella Marxa Torretes. El partit va acabar empatat a 2, Calella Marxa Alfar va guanyar 2-0 el Sant Polenc.
Molt bé, això sempre està bé guanyant els de Sant Pol, eh?
La... Oh, això, això senta molt bé.
Ai, sí, ho senten els de Sant Pol, que són amics, eh? Són amics. Però el deport és així.
Es porta el poble, es porta el cor.
Doncs sí, i si hagués sigut el Pineda, doncs encara més.
La propera jornada es disputarà dissabte a Tordera, a partir de les 4 de la tarda.
Molt bé, doncs a partir de les 4 de la tarda aquesta nova jornada de Lliga, per cert, amb dues partides que faran cadascú. Què passa, Miquel?
Bitlles catalanes, que aquí ho diem així, però és un esport molt complicat, com vam comprovar nosaltres.
Per Reis, que vam fer, vam disputar el torneig de Reis, vam anar a participar-hi, que ens posàvem davant d'unes bitlles, ens ho vam passar pipa.
Sí. Sí.
I aquest any, si podem, tornem a fer aquí.
Ostres, doncs, Jordi,
mi apunto
ja, jo també. Jo,
el Miquel encantat. també el fitxem. El...
Més... I he jugat una vegada, però me'n recordo que, com comentes, era difícil. Escolta, no m'importaria pas tornar-ho a provar, eh?
L'Estefania també va venir a jugar, també la convidarem que vingui,
sí.
No? Sí. Alejandro, tu com ho veus, això de les bitlles? Bueno, bé, sí. Bé, ho provarem, bé, farem un equipàs. Quedarem últims, com... No, l'any passat
no
vam quedar últims.
No,
és veritat, no vam quedar últims. Va quedar últim... No ho vull dir aquí.
Millor
que no ho diem.
Ens quedarem amb això de que l'important és participar, no?
Sí, com deia el Torre Bruno, això és a les Olimpiades, eh? El Marc de Coubertin, que deia l'important és participar. Però en Torre Bruno deia, sou molt joves vosaltres, l'important és participar i divertir-se. Molt bé, anem acabant. Però primer volem saber què és Cinània.
Jo he de dir que no ho sé, però tinc un gran motiu, i és que com que em concentro a posar bé el tall, a que tot quedi bé, presto atenció a les dades importants del
tall. No val escoltar-lo, Miquel. Ara, a partir d'ara, us escoltareu amb lupa, li posareu una lupa a l'oïda i ho escoltareu. Una pista, a tu què t'agrada? A tu t'agrada, hi ha una cosa que t'agrada molt, i no són els gelats.
T'agrada llegir? Els motors, el motor.
Molt bé. És un... I concretament...
Els ral·lis.
Bé, però amb què es va amb un ral·li?
Amb cotxe.
Molt bé.
És perquè... un concessionari.
No, seria massa fàcil, home, t'ho hagués posat massa fàcil.
Ah, és una autoescola.
Ho has llegit. Ho has llegit.
És veritat, és veritat.
Escoltem Aitor Puig.
Avui hem jugat el tercer partit de Lliga contra l'autoescola Cinània, que és un equip de Pontevedra que fins ara...
Aquí està, eh?
Molt bé, quasi no ho diu.
He de dir que no és l'únic equip que juga patrocinat per una autoescola, perquè tenim autoescola de Xepol, de Ripollet.
Sí, bé, però jo preguntava per què.
Però
que l'Aitor Puig ho va dir. A més, escolta'm una cosa, a veure si encara traurem una tesis doctoral sobre els patrocinadors dels equips de la divisió d'honor masculina de tenis taula. En fi, que hem posat aquesta petita nota d'humor per acabar el programa d'avui, un programa que s'ha fet gràcies al Miquel, el programa dels Miquels, gràcies a Alejandro, al Jordi Terma i al Jaume Riera i a un servidor. Badó i Char, ens retrobem el proper dilluns amb més esports, amb més banqueta.